Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I un matí més, un dilluns més, donem la benvinguda aquí a Ràdio Ciutat de Valls al doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Ángel, i bon dia a tots els oients.
Gràcies un dia més per vindre'ns a visitar, per acompanyar-nos i per il·luminar-nos una mica sobre aquesta pandèmia que estem vivint. Avui, com sempre, molt interessant el que ens ve a explicar el doctor Paco Ester, perquè ens vol parlar d'aquests aspectes nous que van sorgint a mesura que avança la setmana sobre aquesta pandèmia. I una de les preguntes que ens fem tots és perquè es parla de que anem amb compte, amb precaució, que tinguem cura, perquè podríem tornar a tindre una nova onada. El que no sé jo si aquesta nova onada es refereix a una onada com les que hem tingut anteriorment. Seria pitjor? Seria millor? Com seria?
Cada dia que passa van sortint aspectes nous, pues perquè afortunadament, així com els polítics no s'entenen gaire ni a nivell ni aquí ni el capital, que si les vacunes les magatzena i tal, la ciència sí que està molt unida i està treballant, i clar, això fa que surten coses noves, no? I a propòsit del que has dit, hi ha unes paraules d'una persona molt, molt, molt important, és molt modesta però molt important, que és el viròleg Adolfo García Sastre, que és el director de l'Institut de Salut Global i Patògens Emergents en l'Hospital Mount Sinai de Nova York. O sigui, que és una de...
Estaríem parlant d'una eminència en el tema.
Ah, exacte, eminència mundial. Que diu, lo pitjor de la pandèmia ha passat, però encara estem en perill. Aquestes paraules segueix que diu que cap de les variants del coronavirus fa pensar en noves onades de pandèmia comparables a les anteriors. Ara bé, diu que una desescalada precipitada en un moment que gran part de la població encara no està vacunada dispararia de nou casos i hospitalitzacions. O sigui, sembla que no hi haurà, si hi ha una quarta onada, no serà com les anteriors, però que no podem baixar la guàrdia perquè això implicaria novament col·lapsar el sistema sanitari. I quan diem col·lapsar el sistema sanitari vol dir que no ens poden atendre bé quan anem amb altres patologies que no són Covid.
S'haurien de dedicar tots els recursos a la pandèmia i deixarien d'atendre altres necessitats de salut. Suposo que a tot això hi influeixen les vacunes que han vingut per bé i han vingut d'hora, no? No ens ho pensàvem, que en cosa d'un any tindríem vacunes. I de la que s'està parlant molt darrerament és de la d'AstraZeneca, que sí, sembla que per fi s'ha aconseguit això que demanava el sector sanitari, que era poder-la injectar doncs als majors de 55 anys. Sí. Suposo que això té una importància.
El dilluns passat se va aprovar de 55 a 65,
sí,
però els col·legis de metges, especialistes en salut pública, estan reclamant al Ministeri de Sanitat que permeti l'ús de la vacuna AstraZeneca en totes les edats. Per quina raó?
Encara es vol ampliar més,
sí,
aquest marge.
Sí, 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 sí. Per quina raó? Entre els 60 i 80 anys, el 60% de los ingressats en les UBIs tenen entre 60 i 80 anys. En aquest moment, esta pinça d'edat no està vacunada i no té accés a curt plaç. L'objectiu fonamental és vacunar la població vulnerable. La pressió hospitalària no baixarà mentre no tinguem vacunats els majors de 60 anys. Per això, tots els recursos que tenim, entre elles la vacuna AstraZeneca, que torna a dir, és segura i eficaç com a les altres, és una pena que no s'estigui dirigint la vacunació a aquestes persones que, en el cas de tenir contagiar-se de la Covid, suposa que han d'anar a l'hospital i, en molts casos, a l'UCI.
Suposaria, doncs, acabar abans el procés de vacunació d'aquestes franges d'edat, que són les més sensibles a patir patologies greus, fer servir totes les vacunes, no només una o dues, no?
Sí,
i
sí,
això faria doncs escurçar aquest temps en el que es triga a vacunar les edats més.
Ah, sí, no té sentit que estem vacunant persones de 55 anys i per altra banda estem deixant gent ara en aquest moment que a Tarragona la vacunació de persones de més de 80 anys està solament en un 25%, no arriba.
I una altra de les coses que també doncs ens agradaria que el doctor Paco Ester ens expliqués és el tema de les variants, que també s'han estat parlant, cada vegada més presència, diguéssim, a casa nostra, perquè van sorgint, sí, sorgint casos, i també és una de les coses que ens amoïna i força.
Sí, és veritat, fa uns dies aquí ho hem parlat en algun moment sobre les variants, que si la vacuna, havia una vacuna que podia ser efectiva i altres no.
Més contra un no, una variant, una altra més. Però suposo que el que estaria bé que ens aclarís el doctor, que és una cosa que ja ens ha dit moltes vegades, que encara que una no tingui més eficàcia contra una variant i l'altra contra una altra, a la fi al cap la vacuna fa bona feina amb totes.
Lo has dit molt bé. Hay un estudi, perquè clar, en ciència lo que se van veient són evidències, i les evidències se posen sobretot de manifest quan se fan estudis, no? Pues hi ha un estudi recent de l'Institut d'Immunologia de la Universitat de Califòrnia que diu que les cèl·lules immunitàries de les persones que han tingut la Covid-19 o bé que s'han vacunat són potents contra els coronavirus tant de noves variants com les anteriors. I per què diu això de les cèl·lules immunitàries? Perquè cal recordar que la vacuna no solament produeix un augment d'anticossos en contra de la Covid, sinó que també actua estimulant les cèl·lules immunitàries, que són els dos pilars bàsics que ens defensaran d'una entrada del virus de la Covid. Esto es una buena cosa porque aquí habían parlat moltes vegades de que la de AstraZeneca no anava bé per a la variant sud-africana, que anava bé per a la britànica. Pues el Institut de Immunologia de Califòrnia ha dit, que tu lo has dit abans, que d'alguna manera, siguin més o més efectives o no, sempre queda un estat immunitari de la vacuna ante qualsevol variant. Això és una bona notícia.
Això, sí, sí, no, és una bona notícia. I alhora, suposo que la gent, les farmacèutiques, els laboratoris, els especialistes, els viròlegs que estan treballant o han treballat en aquestes vacunes, no deixen de treballar, i això també farà que aquestes vacunes, si cal, vagin rebent actualitzacions, com si d'un programa informàtic, no?
Sí, tractés, sí.
I fins i tot no paren de sortir notícies d'altres tipus de vacunes que, sí, estan per arribar.
Sí, 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 sí. Bueno, tenim una de les vacunes que s'està fent aquí a Espanya del doctor Juanes, del TSIC, serà per via nasal. Per via nasal. No solament és per la comoditat de la via nasal, sinó que hem de tindre en compte que la entrada del coronavirus en l'organisme és a través de les vies respiratòries altes.
Ara li anava a preguntar això al doctor, que potser hi tenia alguna cosa a veure. De
sí,
fet, quan es fa una PCR o fins i tot un test d'antigen, la via per on s'agafa,
on agafem la mostra,
sempre és, no?
Exacte, exacte.
Té la seva lògica també, no?
Doncs, exacte. O sigui, és lograr, a part d'una immunitat general, tindre una immunitat local que la porta d'entrada d'aquest patogen que sigui tal. I parlava de que la d'en Juanes serà nasal, però AstraZeneca ja està començat ha començat un assaig clínic per la vacuna d'AstraZeneca per via nasal. Esta via, com he dit abans, estimularà la immunitat de manera més efectiva que sobretot en les vies respiratòries altes, que són l'entrada del coronavirus en l'organisme. I a més, serà molt més acceptada, perquè clar, no és el mateix fer un spray nasal que una punxada.
Doncs sí, la meva filla hi votarà a favor, que el tema de les injeccions sempre
sí,
tenim algun problema. Doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa, potser sí, ja que és un tema que en parlem sovint, el tema de la vacunació i les vacunes, com també avui, un dubte que teníem i que li volíem preguntar al doctor Paco Ester és qui ha passat, això que se'ns diu de qui ha passat doncs a la Covid recentment, que no entra dins el procés de vacunació, sinó que s'espera més tard. Suposo que això té la seva lògica.
Sí, fa un any, si preguntes quan durava la immunitat d'una persona que havia tingut la Covid, pues no podíem respondre, perquè
no sabia.
Però ara ja sabem més coses, Haver passat el Covid redueix el risc de reinfecció en un 80% en adults en adults en 6 mesos. Però en més grans de 65 anys, aquesta protecció solament és d'un 47%. La conclusió és de que les persones que han patit Covid més grans de 65 anys haurien de vacunar-se. I també hi ha alguna cosa per ahí que en el virus persistent, que hi ha persones que li queda la Covid persistent, sembla que al vacunar-se milloren la seva sintomatologia, lo qual podria ser de que el virus encara està fent la seva feina, malgrat que estan aparentment curats, encara està treballant i és un nou xute al sistema immunitari perquè acaba de doblegar el coronavirus.
Aquesta injecció de la vacuna fa que, doncs, que acabi de fer net, diguéssim, seria una mica la forma coloquial de dir-ho. Doncs ho deixarem aquí, doctor, si li sembla bé.
Jo el que vull és, sobretot, entrar en... que malgrat que estem tingut tot aquest problema, malgrat que està costant molt, la ciència està treballant coordinadament internacionalment, i això acabarem doblegant la pandèmia i més, ens farà coneixedors de moltes coses que ens podran servir per altres patologies.
Doncs prenem nota, i una vegada més gràcies, doctor Paco Ester, per explicar-nos, i avui també, doncs, amb aquesta miqueta de llum i optimisme que sempre va bé també, i més quan parlem de la pandèmia. Gràcies, bona Setmana Santa.
Igualment.
I fins la setmana vinent. La setmana vinent, suposo que en comptes del dilluns, que és festiu, doncs ens tornarem a trobar dimarts o dimecres.
Sense problema. I encantat.
Gràcies, fins llavors.
Molt bé, adéu, bon dia.